Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
El fabricant de vehicles elèctrics Tesla ha invertit 1.500 milions de dòlars en bitcoins, una criptomoneda. Hem posat el so clàssic de les monedes, però no sabem si dringuen d'aquesta manera els bitcoins. Quin so fan? El que sí que sabem és que la multinacional Tesla reconeix obertament que planeja acceptar aquesta moneda digital com a forma de pagament dels seus vehicles. I mentrestant, el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors adverteixen de l'alt risc d'aquestes criptomonedes. Avisen als estalviadors que es pot perdre tota la inversió. Per als que ja ho heu invertit o esteu a punt de fer-ho en una de les 7.000 criptomonedes que existeixen al mercat, fixa't tu, entre les quals potser la més coneguda és el Bitcoin, us convidem a escoltar uns minuts l'economista i escriptor Fernando Trías de Bes. Fernando Trías de Bes, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, Xavier.
Fan aquest so de monedes, les criptomonedes?
No en fan cap ni un, perquè no són físiques, no existeixen pas des d'un punt de vista físic. Són monedes totalment digitals, no fan so. No tenen soroll, ni les pots agafar, ni pesen res, ni tenen un pes, ni tenen una forma.
Ostres, doncs això és com una mica de desengelat, no?
Són monedes que van a través d'internet, és una moneda digital, i per tant, diguem-ne que el seu valor, i per això doncs, aquests advertiments que ara parlaves del Banc d'Espanya o d'altres institucions, el seu valor es fonamenta només amb l'oferta i la demanda. És a dir, amb que la gent la demani o que la gent estigui d'acord que sigui una moneda que val el que val i el que cotitza. No? Llavors, és una moneda, tindrà el seu recorregut, les monedes digitals en tindran, ara en parlarem, però estan sotmeses en aquest moment a una volatilitat molt elevada, moltíssim, pot variar de valor 20-30% cap amunt, cap avall en un dia, i per una altra banda doncs no hi ha cap institució pública, no hi ha un govern al darrere, no hi ha cap suport de valor més enllà de l'oferta i demanda, i per això té aquest perill.
El que es pregunta més d'on és si és un bon moment per invertir en bitcoins.
A veure, és que jo et donaré el meu parer, i molta gent que ens estarà escoltant dirà que no està d'acord. Jo crec que mai és un bon moment per invertir en bitcoins, perquè per mi és una bombolla. És a dir, i per què és una bombolla? Perquè un actiu ha de tenir el que es diu un valor intrínsec. Val? Que és un, dius, mira, compro participacions, accions d'una empresa. Aquella empresa té un valor intrínsec. Fins i tot una moneda, un dòlar, té un valor intrínsec, perquè hi ha darrere tot un país, no? Hi ha una economia darrere d'aquella moneda. Hi ha el que es diu un respaldo, no? Hi ha un suport. I en el cas del Bitcoin no n'hi ha cap ni un. I per tant, tot l'augment de preus que estem veient és purament una cotització en funció de quanta gent l'està demanant i quanta gent l'està oferint. I per tant, com a inversió, és molt perillosa, perquè no té suport. I per tant, i a més, amb aquestes oscil·lacions de valor tan fortes que estem observant, té tots els indicis de ser una bombolla. Això no vol dir que tu puguis invertir i guanyar diners un temps, evidentment que sí, que no segueixi pujant. Pot estar pujant un any, sí, o d'aquí dos mesos baixar, o està pujant dos anys, sí. Però la meva previsió és que a la llarga s'enfonsarà el valor. Perquè, com dic, no hi ha cap suport al darrere. I, a més, no em vull allargar, perquè tens més preguntes, Xavier, però un tema molt important. La història dels diners, els diners són dues coses, no? Un dipòsit de valor i un mitjà d'intercanvi. Com a mitjà d'intercanvi, les criptomonedes, el Bitcoin i Ethereum, que són les més importants, evidentment s'acabaran acceptant, i se sap que s'acabarà pagant amb criptomonedes. El que passa és que la segona funció dels diners és que sigui un dipòsit de valor. I és aquí on falla. És aquí on no el tenim. I quan surtin monedes digitals per part dels bancs centrals de països importants, com ara Banc d'Anglaterra, com ara el Banc Central Europeu o la Reserva Federal, que acabaran sortint, seran criptomonedes que podràs igualment tenir les mateixes capacitats i facilitats, però tindran un suport molt més ferm, diguem-ne. I jo crec que, si tu mires la història de les... Mira, els primers bitllets, Xavier, els emetien bancs privats. Els primers bitllets de diners no els van emetre bancs centrals ni governs. Els emetien bancs privats. Totes les emissions de monedes que han fet totes les institucions privades de la història de l'economia, totes s'han acabat ensorrant. Totes. Perquè no hi ha darrere un suport com un país, diguem-ne.
Com deies, aquest cap de setmana hem sabut que el membre del Consell del Banc Central Europeu, Fabio Panetta, ha assegurat al setmanari alemany Der Spiegel que el projecte de moneda digital europea està ja a punt i que llançar l'euro digital en diferents ciutats en una fase de prova seria una decisió intel·ligent. Com veus que el Banc Central Europeu entri en joc de les criptomonedes?
És normal, perquè sí que és veritat que la tecnologia que hi ha darrere de la criptomoneda és una tecnologia molt potent i que permetrà tota una quantitat de transaccions que ara mateix amb les monedes tradicionals no es poden fer. I això sí que hem de reconèixer que les criptomonedes han aportat al món una innovació importantíssima, no? Fins i tot tots els algoritmes que hi ha al darrere i que permeten fer i permetran en un futur fer transaccions segures, transaccions entre particulars, es podran donar crèdits entre particulars. És cert que n'hi haurà una evolució importantíssima al món financer a partir de les monedes digitals. Però una altra cosa és quin és l'emissor d'aquesta moneda. I aquí és on vaig. Quan tinguem monedes digitals per part d'emissors molt més fiables i molt més confiables, doncs a la llarga s'emportaran la partida.
Perquè ara per ara, no sé si és cert que prop del 80% de les transaccions en criptodivises es fan al mercat negre.
Això és molt difícil de saber-ho, però és veritat que és una moneda en aquest sentit opaca. És a dir, tu pots perfectament fer transaccions i que no se sàpiga o que quedin, diguem-ne, fora del control de les agències tributàries, és cert. El que no sé és el percentatge exacte.
El que sí que interpreto del que ens expliques, Fernando, és que el futur podria ser que passés per la moneda digital.
Sí, evidentment. I en un futur molt futur, segurament la moneda física acabarà quedant amb un reducte. Jo crec que sempre n'hi haurà, però jo sempre he parlat d'una cosa que es diu la intimitat financera. És a dir, al final, tu tens dret a tenir els diners sota el matalàs, si tu vols, no? És a dir, per què els teus diners els ha de tenir algú? Llavors, jo, si no queda una moneda física, almenys quedarà una contrapartida, sigui or o sigui alguna altra, no? Però si jo sempre he defensat que algun tipus de moneda física sempre tendirà a quedar, perquè tens un dret a tenir els teus diners, tens dret a anar a comprar una cosa i que allò no necessàriament quedi un registre d'aquella compra que tu has fet, no? És una intimitat a la qual tu, com a ciutadà, tens un dret. No totes les transaccions han d'estar supervisades. Si estan tramitades digitalment, queden registrades. I, per tant, perdem un punt de llibertat que jo crec que sempre romandrà.
Ens ho diu Fernando Trias de Bes, Mingot, Barcelona, 1967, escriptor, economista, especialitzat en màrqueting, creativitat i innovació, professor associat de SADE, soci fundador de Salvetti en Llombard, una empresa especialitzada en investigació de mercats, col·labora en diversos mitjans i els seus llibres i novel·les han estat traduïts en més de 30 idiomes. Per cert, i què és la vida per Fernando Trias de Bes?
Un regal. Un regal. Cada dia. Cada dia hem de donar gràcies de ser vius.
Doncs Fernando Trias de Bes, ha estat un plaer una vegada més i que per molts anys.
Igualment. Gràcies, Xavier.